Escoltes a mig matí.
Estrambòtic News, bon dia, Raül.
Hola, bon dia.
Fa caloreta avui, trobo, eh?
Home, jo estic pelat.
Fa una mica de fresqueta.
Sí, bastant.
14,7 ara mateix.
I sort d'aquest sol que fa, que com a mínim el sol...
El sol s'està bé, però clar, aquí no ens entra el sol.
No, no, aquí no. I llavors... fa fred, sí, sí.
Però vaja, ens posem estrambòtics, eh? Vinga,
sí, sí.
Va. Mira, com bé saps, ha sigut el dia d'Acció de Gràcies.
Sí, la setmana passada.
Sí, exactament, va ser el
dijous. Sí, crec que dijous. Sí,
sí, és l'últim dijous del mes de novembre, igual que els plens de l'Ajuntament.
Sí, mira, és veritat.
Doncs va ser el dia d'Acció de Gràcies. I què mengen els països anglosaxons? Què mengen per Acció de Gràcies? Què mengen, va?
Un gall dindi.
Un gall dindi, exactament.
Sí, no?
Exactament, sí. És típic de menjar el gall dindi, allò
relleno,
trinxar, no? Farcit, i trinxar-lo, no?
Sí.
Té un art, eh?
Lo de les pel·lícules, allò com li posen a dintre...
Sí, fa una mica d'angúnia.
A
mi em fa angúnia, ho dic la veritat. I a mi el gall dindi no m'agrada.
I aquells gall dindis que no caben al forn...
Que són enormes, són enormes.
Uns forns gegants per aquí capiguen allà, industrials.
Són molt grans, són molt grans.
Sí, sí, sí.
Tarden moltes hores en fer-se.
Sí.
I a mi no m'agrada el gall dindi. Ho he provat una vegada i mai més.
Jo la veritat que no
per
sé.
Per un Nadal
i res. A mi m'agradaria provar-ho, o sigui, tal com ho fan original, saps?
Sí, sí.
M'agradaria provar-ho, però no sé.
No sé, a mi no m'agrada. Doncs això, els Estats Units van commemorar el Dia d'Acció de Gràcies, que és la celebració que fan prèvia, doncs, al Nadal.
Sí.
I, doncs, això, el plat per excel·lència de la majoria de llars nord-americanes és el gall dindi farcit.
Sí. Farcit, farcit. Sí.
Però clar, aquest moment d'alegria i celebració pot acabar amb una tragèdia així. Plum.
Home, sempre he mirat moltes pel·lícules com es cremava el gall dindi.
Això és molt típic, sí, es cremi és molt típic, però...
Mr. Bean.
Però et dic una cosa. Una cosa és que es cremi. Una cosa és que es cremi. L'altra és que exploti.
Ostres. De què el van farcir? De dinamita?
Van cometre una errada molt... Una pifiada molt grossa que bé. A veure, la tradició diu que aquest gall dindi s'ha de preparar en una olla a cocció lenta o bé al forn.
Normalment al forn, no? Sembla.
Però també es pot fer a una olla a cocció lenta.
Però si no hi cap al forn, imagina't en una olla. Quina olla?
En una superolla.
Entre una olla de les xocolatades que fan aquí.
Sí, exactament.
Sí, sí.
Però vull dir, això és el que diu la tradició, que la pots cuinar així o així, vinga. Va. Molt bé, fins aquí tot molt bé. Però hi ha gent que és molt espavilada i innovadora, no diria espavilada, perdó, innovadora.
Bueno, buscar innovació tampoc...
Dic, anem a provar coses diferents, per què ho hem de fer així?
Clar, molt bé.
I llavors es veu que cada cop és més habitual o més popular fregir el gall dindi.
Fregir-lo?
Fregir-lo. Llavors què fa fregir el gall dindi? Què ocasiona? Doncs més accidents casolans. Per què? Perquè tu imagina't l'oli allà ben calent, tu no descongeles el gall dindi i fiques aquell gall dindi congelat dins de l'oli i allò fa...
Això fa?
Més fort.
Ah, vale.
Llavors, aquesta és una de les coses que hem de tenir en compte si tenim gall dindi a casa i veiem, doncs, a... Això, que tenim el gall dindi encara congelat i el volem fregir. No, l'heu de descongelar primer. És molt important.
Clar.
Una cosa és fer-lo al forn i l'altra moli calent per fregir-lo.
Home, però les patates fregides?
Clar, però les patates fregides tenen una superfície molt més petita.
No, sí, clar, clar.
També deuen explotar.
Però sí que exploten, sí que exploten.
Clar, però això t'ho dic. Doncs va provocar una enorme explosió.
Vaja, no.
Perquè, i això, la cadena de ràdio, Voice of America, va publicar en el seu canal de YouTube una demostració que va fer un grup de bombers. En un experiment, en aquest cas controlat, però això passa a molts llocs de passat, es veu l'instant en què el gall dindi mal descongelat entra en contacte amb aquest oli bullint i genera una monumental explosió. La que he fet jo era petita. O sigui, t'ho imagina't, multiplicat per 100, això.
Ostres, déu-n'hi-do, eh?
I diu que no és el primer cop que es fa aquest experiment. I va explicar que fa uns anys al Facebook feien el mateix, que l'aigua del gall dindi fa que l'oli a la fregidora s'inflami. i l'oli i l'aigua poden provocar explosions si es combinen, a diferents densitats.
No? Ah, densitats.
Sí. Llavors, el Departament de Bombers de Nova York va alertar que cada any es registren pèrdues materials, atenció, per més de 15 milions per culpa dels incendis a casa provocats al fregir un gall d'indi.
Ostres, acabo de veure el vídeo, eh?
Impressiona, eh? Impressiona o no?
Molt, però és que a més aquí... O sigui, primer fan aquesta demostració, però després... Hi ha dos senyors que agafen una branca
sí.
amb un gall d'indi penjant.
Sí.
I clar, cada una a un costat i no, però o sigui, ho dominen, eh? Estan a fora, diguem, no estan dintre una cuina, estan en un espai d'exterior, i van com a sucant el gall d'indi allà, com si l'haguessin agafat d'una canya, però clar, la demostració el llencen tal qual dintre de l'olla i escolta'm.
I allò fa un punt
no,
que el vegin,
una
no?
flamarada molt gran, eh?
Sí, sí, és exagerat.
Tres.
Doncs l'opció de fregir el gall d'indi, davant d'aquesta opció, els bombers recomanen. En primer lloc, assegureu-vos que el gall d'indi està completament descongelat.
Val.
Val? Segon, no omplir la fregidora amb oli. No us passeu.
Val.
Tercer, utilitzar guants per protegir-vos les mans.
Guants i equip de com si haguessis apagat un
foc. I cobrir-vos els ulls amb unes ulleres adequades pel procés.
Si sou diables,
o
podeu
sigui,
fer
sí.
servir el tratge.
Això vol dir que t'has de disfressar que no vegis per fer un gall d'indi.
Jo el faria al forn.
Jo és el que et anava a dir. Potser el forn és més fàcil.
Sí, sí. És que perquè aquí diuen és com una espècie de manera de fer-lo, és a dir, que té un nom. Aquí posa Turki... No sé què, rotllo turc.
No, es diu així, el gall d'indi.
Turqui?
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
En anglès sí, no sé què turqui es diu.
Doncs...
Sí, sí, no és que sigui turc. És que es diu així.
Ah, sí?
Sí. Vale, el gall d'indi que... en anglès es diu algo turqui, no me'n recordo com és el... Ara ho busco, eh? Vinga, ara
bueno,
ho busco.
Sí, sí. Bueno, en
sort
tot cas...
Sort que tenim...
Internet.
Sant Google, eh?
Sí. Però en tot cas, doncs... No sé, jo sempre l'havia vist al forn, no l'havia vist mai així, i es veu que és bastant més comú del que...
Clar, és que t'ho imagina't. Jo no sé. Es veu que això també s'ha ficat... Ah, no, turqui directament, eh? No, no té...
Tal qual, no?
Sí, sí.
Turqui.
Turqui, sí.
Mira que curiós.
Sí, sí. Sí, sí. Doncs això, es veu que sí, que cada cop està més estesa aquesta moda de fer-lo fregit. Doncs no. A veure, hem d'avançar, no? Hem d'evolucionar. Però de vegades més val quedar-nos amb les coses clàssiques.
Sí.
És com si em dius, ara els canelons els fregiré. On vas?
No.
No es poden fregir els canelons.
No, la veritat que no.
O ara faré el rostit de, jo què sé, de Nadal al microones.
Clar,
home, tampoc.
Fregir carn és més comú, no? Vull dir...
Sí.
Que no fregir altres coses, però bé, no sé.
Que no, que no.
Que la mida del gall d'indi fa que sigui una mica complicat, no?
És molt complicat i és impossible. No es pot fer, no es pot fer i punt. Vinga, Raül, explica'm.
Vinga, jo explicaré la història d'un senyor que, bé, sí. doncs, ha estat notícia perquè doncs, té un deute de 46 milions de yuans, val? Que és 6,4 milions de dòlars, val?
6 milions?
Sí.
Buf.
Diu que bé, aquest, que no fa molt de temps, el senyor es diu Tang Jian.
D'on és aquest senyor?
De Creixell. I és un restaurador de la ciutat xinesa de Hangzhou.
Ah, sí.
Val?
Sí,
sí. I era considerat un dels empresaris més exitosos de tota la província de Zhenjiang. Als 36 anys ja era propietari d'una cadena de restaurants i comptava amb una gran fortuna. Però el 2005... Tang va decidir invertir una part considerable dels seus diners en un sector completament nou i les coses van començar a anar-li doncs bé, bastant malament. Ara té 52 anys, el exmilionari es troba amb un deute de més de 6 milions de dòlars, però s'esforça cada dia per retornar fins a l'últim cèntim del que deu. I com ho fa? Doncs diràs... Ara,
treballa.
Treballa. I diràs, bueno, haurà buscat algun mètode així empresarial d'última tecnologia, alguna cosa en borsa,
clar,
potser.
Clar,
venent salxitxes al carrer.
Sí, home.
Sí, sí.
Diu que, bé, salxitxes al carrer, el pobre home.
Per pagar el seu deute de 6 milions de dòlars.
Ja.
Diu que quan va començar a invertir en el seu negoci d'enginyeria paisatgística, Tang Jiang estava convençut de que superaria el seu imperi de la restauració i no va escoltar a ningú que li digués el contrari. I, tot i això, doncs, el projecte que anava generant pèrdues i va seguir invertint en ell. I quan per fi es va donar compte del seu error, ja era massa tard.
Home, pobre home.
Sí, sí. Inclús després de vendre tots els seus restaurants, les seves cases i els seus cotxes, Tang seguia tenint un deute de 46 milions de yuans i no va tenir més remei que declarar-se
en fallida,
amb números vermells, no? I bé, doncs, en lloc de cedir davant la pressió de tenir que retornar tots aquests diners, va decidir tornar a les seves arrels i va començar a vendre menjar. No tenia diners per obrir un nou restaurant, així que es va conformar amb un nou lloc de menjar al carrer, que ell mateix doncs, és el qui està treballant darrere de la barra. Així que diu, ven salxitxes i confia en que aquesta humil empresa l'ajudi a saldar el seu deute. La seva història de redenció ha tocat la fibra sensible dels xinesos de peu, que aprecien la seva resistència i la seva visió positiva de la vida.
I li compren.
Sí, sí. Diu, naixem sense res, per què tenim por de tornar a començar? Va dir el Tang retòricament en una entrevista recent.
Home, molt bé, és molt valent aquest senyor.
És que al final té raó, és a dir, mal, has tingut molts diners. Que tenir molts diners tampoc significa...
I ara no tens res.
Clar, però tenir molts diners tampoc significa tenir-ho tot, perquè a vegades sembla que ho tens tot, bé, tampoc no és així, no? Potser ara és més feliç que abans, no? Abans potser estava massa...
Sí,
tot i que abans tenia menys problemes, segurament, no?
Home, almenys, bueno, problemes no.
Problemes, vull dir,
d'econòmics.
Econòmics, sí.
Econòmics, segur.
Clar.
Però mal de caps en duria tenir molts.
Però, clar, exacte. O sigui, al final, no? I diu que aquest senyor, 52 anys, doncs diu, escolta'm, jo vaig començar així... Doncs,
i així acabaré.
Així segueixo per pagar el meu deute de 6,4 milions de dòlars.
Jo no sé quant temps pot tardar.
Veurem si l'acaba pagant.
Pagar aquest deute.
Venent salxitxes.
Perquè venent salxitxes, jo no sé, seran molt bones les salxitxes.
Clar, li sortirà un sou per ell, però vaja, per pagar un deute...
Jo ho veig una mica complicat.
La veritat que sí. La veritat que sí.
Tant de bo m'equivoqui, eh?
Sí, sí, tant de bo aquest senyor es faci un altre
cop... Que guanyi una altra vegada molts
diners. No cal
diners.
Que sigui ric, però que
no,
pugui saldar
no,
el seu deute.
No, però que dius, mira, sí, sí. Puc viure bé i saldar el deute.
Clar, tant de
sí,
bo, sí,
esperem
sí.
Que sí, vinga, va. Doncs vinga, t'explicaré un parell de notícies. Tres notícies curtetes, va.
Vinga,
va.
Som-hi.
En primer lloc, que un nadó de 14 mesos compra... un carro a eBay amb el mòbil del seu pare. Això ha succeït als Estats Units, va passar. El nen això, tenia la nena un any i dos mesos, no sabia parlar, no sabia dir carro, però...
Li agradava.
Però li agradava. A veure, carro... Volem dir cotxe, eh?
Ah, un cotxe. Va comprar un cotxe.
És que clar, està tret.
Val.
D'una pàgina mexicana, em sembla.
Clar.
I llavors, carro, però un cotxe.
Un cotxe?
Va comprar un cotxe, la nena.
Però com compra un cotxe? Per eBay?
Perquè es veu que ella no sabia dir cotxe, carro.
Clar.
Però amb les seves mans el va comprar.
Molt bé.
Diu que estava jugant amb el mòbil del seu pare, es va ficar dins d'eBay i va comprar, qui sap com, un Austin Haley Modelo 1962, per 250 dòlars.
Ah, va, molt baratet, molt bé.
Sí.
Bueno, clar, no sabem l'economia tampoc exacta de Mèxic.
Clar, però... clar. El seu pare com es va assabentar? Doncs quan li va arribar el correu que confirmava la compra.
Ja pot venir.
Llavors va parlar amb el propietari i va intentar cancel·lar la transacció. Però a l'últim moment va dir, mira, me'l quedo.
Clar,
em quedo el cotxe. I la idea, doncs, era restaurar-lo i quan la seva filla faci 16 anys, regalar-li.
Ja, mira, molt bé. Escolta'm, tu ja vas comprar el teu cotxe.
Jo, és com una venjança.
Sí. Vull un cotxe. Sí, sí, tranquil·la, que si el tinc aquí guardat. El tinc aquí.
Aquí, te'n recordes el cotxe que vas comprar tu? Doncs aquí el tens.
De fa 15 anys tinc aquí
de
el cotxe.
De fa 15 anys. És fort, eh?
Sí, sí, sí.
És fort. Aneu a una altra notícia. Vinga. Dona un ronyó a la seva cap i l'acomiaden per demanar la baixa.
Molt bé, molt bé. Ara. Així m'agrada. Home, què és això de demanar la baixa?
Jackie Brucia, que era el cap de Debbie Stevens, necessitava un donant de ronyó amb urgència i no l'aconseguia. Stevens es va oferir, però el seu òrgan no era compatible.
Ah.
Per tant, els metges li van donar a un altre pacient i a la seva cap li van aconseguir un altre. Pocs mesos després de l'operació, Stevens va començar a posar-se malalta, però se sentia pressionada a l'anar a l'oficina perquè la seva cap li deia que la gent pensaria que ella tenia un tracte especial.
Home, a veure, que cruel.
Llavors, ella no va aguantar més i va demanar una incapacitat mèdica. I quan va voler tornar a la feina, la cap ja l'havia fet fora. Stevens la va demandar i alega que vol que li tornin el seu ronyó.
Però què ha de tornar el seu ronyó, a veure?
Doncs això, a veure.
Si tu, a veure, si tu dones un òrgan, ho has de fer de manera altruista, sempre, no?
Altruista sí, però si toquen, no sé,
a veure, al
la
final,
fibra...
El, sí, però al final aquell ronyó no va anar per la seva cap, va anar per una altra persona, és a dir, què farà aquella persona? Saps?
Doncs ella està enfadada.
A veure, entenc que estigui enfadada perquè l'han acomiadat, però...
Està
a veure, el titular
i...
difereix una miqueta del que és la realitat.
Bastant, eh? Bastant.
Sí, sí, sí.
No, a veure, no, difereix, no. Dona un ronyó a la su jefa, era la idea de donar-li
que no li va donar.
I la despiden seria... por solicitar una baja mèdica.
Clar, intenta donar el ronyó a la seva cap
i
per pressions de la seva cap
i
acaba demanant la baixa.
En fi, que podem donar-li les voltes que vulguis,
sí,
però sí. Que la finit...
Sí, aquesta senyora sí. No té ronyó i l'han acomiadat.
Exacte. Sí. Està així, la cosa.
Sí, sí, sí.
Anem a un altre cas ràpid, també. Van detenir un lladre, i diràs. Enhorabona, no?
Sí, clar, bé.
Va robar una casa. Dius, home, doncs ja està bé que...
Sí, que la detinguin.
Molt bé. Es diu el subjecte Nicholas Wick. I només li va donar temps de robar un rellotge, unes targes de crèdit i diners.
Val.
En efectiu, eh? Es va canviar de roba i tot i tal. I ell va robar. Pim-pam, pim-pam. Però què passa? Li va donar temps, estant dintre de casa, de posar-se a Facebook. I què va fer? Doncs que no va tancar la sessió seva abans de marxar. Llavors, el propietari de la casa, quan es va adonar, va pujar una foto d'uns texans i unes bambes des del compte de Wick i el va acompanyar amb un missatge. Et vas deixar algunes coses a la meva casa ahir a la nit. Com te les puc tornar? El lladre li va escriure allà mateix que ja aniria a buscar-les i que li donaria tot el que li havia robat.
Aquest senyor no està gaire fi.
I
no,
quan estava arribant, la víctima
va
cridar la policia i va ser arrestat.
Sí,
home, però si es va penedir, no?
Es va penedir, però a veure... Tu
va
no penedir
perquè
entrar...
va veure que l'havien pillat, però vaja...
Però escolta'm, entrar, o sigui, la sang freda d'entrar a robar, i ja, o sigui, ja no entrar a robar, sinó quedar-t'hi tan tranquil allà dintre, posant-te al Facebook...
Home, tan tranquil no, que va córrer, el que passa... Va córrer perquè es va canviar de roba...
Per què?
Perquè va robar la roba, suposo.
Clar, però pren-la amb una bossa, no la prengui posada.
No, home, no, perquè et volia sortir allà que ningú el conegués.
No, sí, clar.
I llavors això, va dir... Vaig a mirar al Facebook si hi ha alguna cosa molt important.
Clar, això també... Potser estava esperant un missatge.
I va sí, dir, que... va, que em dóna temps, perquè...
Per això et dic, sang freda d'això, saps? Estar tan tranquil passejant-te per una casa que no és la teva. Ja no per robar, sinó perquè, a més de robar, de posar-te a connectar al Facebook i canviar-te de roba. No sé, gent.
I per donar passada, ser molt burro, per primer entrar al Facebook. I després, a sobre, deixar-te la sessió
sí,
oberta.
Sí, no, és que no. Aquest...
A veure...
I després, després el senyor diu que té els pantalons... I el contestes, saps?
I tu li dius... Primer li contestes i llavors li dius... Ara vinc a buscar-ho i et torno tot el que t'he robat.
Clar, és que no
a veure,
sentit.
No sé. Si ets lladre, fes-ho bé.
Una mica més espavilat, com a mínim.
Perquè així és una xapussa. Això és una xapussa que has fet. Perdona que et digui, et mereixes que t'hagin arrestat.
Sí, sí, sí.
Perquè ets un xapussero. Eh que sí?
Pues sí, vinga. Sí, sí.
Què m'explica, Raül?
Res, doncs una última notícia. Destaca que fa 9 anys una família de La Pampa va trobar un mico en una ruta de La Formosa.
I a mi m'agradaria molt tenir un mico.
Home, potser no seria...
Em fa molta gràcia, no sé.
Sí, no, però no són animals per tenir mascotes, eh?
No?
No. Lluny d'abandonar-lo, doncs van decidir aixecar-lo i adoptar-lo com a mascota. Al mico li van dir Simón, no molt m'agrada, i van viure amb ell durant 9 anys, fins que la policia de La Pampa el va treure, després d'una ordre de la Direcció de Recursos Naturals d'aquesta província. El mico és un animal salvatge i no pot viure en una casa, com qualsevol altra mascota, o com qualsevol mascota. Això no és una mascota. A l'Argentina es veu que hi ha una llei que estableix que la tenència de trànsit i venda d'exemplars silvestres està prohibida perquè tenir qualsevol tipus de mico és il·legal. però aquesta família reclama que es prengui en consideració que han estat 9 anys amb aquest animal i que, si us plau, que els hi retornin per poder viure amb ells.
Home, jo ho entenc. Jo ho entenc, perquè forma part de la teva família.
Home,
Mico.
Què vols que et digui, però...
Home, sí, Raül. Perquè tants anys amb el mico i ara te'l prenen...
És el que hi ha, no l'haguessis agafat en el seu dia, que és il·legal tenir un mico a
sí,
casa.
Sí, però si ja el
tens... Tu si trobes un mico al carrer, doncs has de cridar la protectora d'animals perquè ells sabran el que han de fer. No emportar-te la... O si te'l prens a casa perquè te'l vinguin a buscar, vaja, però que no te'l pots quedar un mico. No és un animal per viure a casa.
Ara m'has tret la il·lusió de la meva vida.
Per quedar-te un mico, doncs mira, t'ajuntes... No, aquí et pots ajuntar amb una parella com el lladre aquest i ja tens un mico a casa. Hi ha molta gent que té micos a casa,
sí,
però no
sí.
Són considerats com animals encara.
No, exacte. O sí.
O sí.
O sí, també pot ser. Molt bé, doncs ho deixem aquí, Estrambòtic News.
Sí, fins aquí.
Fins dimarts, no, que dimarts que vinent és festa.
És veritat, la setmana que ve és aquella tan llarga de pont.
És tan estranya, la setmana que ve és estranya, eh?
Més dos dies,
estarem,
però
avui sí, demà no, avui sí, demà no. Estarem una cosa estranya, però
sí,
vaja.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, que vagi bé la setmaneta.
Bon dia.
I nosaltres anem posant ja punt final a mig matí.